Estel Migdia, amb Joan Trias.
Gairebé unes 10.000 persones a Catalunya, més de 42.000 arreu de l'Estat, ja no són a les llistes de l'atur. Uns números que, tot i no arribar a màxims històrics, sí auguren una possible recuperació lenta. Lenta, però recuperació. Ni de bon tros són unes dades que ens permetin fer una festa grossa. S'acosten els estius prepandèmics, però no hi arriben. Tot i això, és cert, fan entreveure optimisme en un context que no és gens fàcil de gestionar. Així ho apuntaven, doncs, el president del govern espanyol, la vicepresidenta segona del govern o el conseller d'Empresa i Treball. Som encara en pandèmia, amb totes les afectacions econòmiques que ha provocat. Som encara en crisi econòmica i social gairebé global. Som, en definitiva, en temps difícils i, tot i així, el teixit laboral creix. I molts pensaran, sí, però és estiu. Bé, com cada any. I com cada any, aquestes dades creixen perquè aquestes dates... I això no ha de menys tenir que Catalunya lideri aquestes dades respecte a la taxa d'ocupació a tot l'Estat. Creixem poc. Però això demostra un cop més no només la necessitat, sinó també la capacitat de fer-hi front i en sortir-nos-en, malgrat tot, com a societat. Minut i mig que passa de les dues del migdia i així són les veus protagonistes d'un dilluns com aquest.
Les dades, en aquest cas laborals, d'ocupació i sobretot també d'afiliacions a la Seguretat Social, allunyen aquest pessimisme o haurien de fer-ho?
Unos datos sencillamente formidables, con una inflación como la que tenemos, con una crisis económica a las puertas de Europa.
El que jo sí que li demanaria al senyor Turull és que ens estalviéssim aquestes setmanes d'espectacle.
Vamos a dar al menos la oportunidad de que esto abra un camino.
Després de tants anys s'ha de fer una llei definitiva de reparació centrada sobretot a les víctimes.
A Ràdio Estel, Estel Migdia.
I vinga, com cada dia, comencem programa per fer una mirada cap al cel i saber quin temps ens espera a les properes hores. Jordi Miralles, bona tarda.
Hola, Joan, bona tarda. Comencen a créixer ja els núvols cap a les comarques del Pirineu, on aquesta tarda tindrem ruixats i tempestes, i també alguns núvols a d'altres punts del país, sobretot de l'interior, meitat nord, però núvols que, tret del Pirineu, la resta no han de donar precipitacions. Atenció a la calor, calor intensa. Ara mateix, temperatures de fins a 30 graus en alguns punts de la costa i per damunt dels 35 a les comarques de l'interior. És més, a primeres hores d'aquesta tarda podríem arribar màximes de fins a 37 o 38 graus a punts de les comarques del Pla de Lleida, interior de Tarragona i també de Barcelona. Demà dimarts, una jornada idèntica a la d'avui, amb sol, amb calor intensa arreu de Catalunya i amb tempestes a mitja tarda cap a les comarques del Pirineu. Per sort, el temps canvia de cara a dimecres. Les temperatures es normalitzen, màximes que baixaran entre 4 i 8 graus respecte a les que tinguem avui, però, per altra banda, augmenten també els núvols i les pluges. Dimecres tindrem precipitacions, primer al Pirineu, Prepirineu, Catalunya interior i a última hora del dia. Aquestes pluges arribarien a punts del prelitoral i, de cara al vespre, a punts de la mateixa costa.
Gairebé 4 minuts que passen de les dues del migdia i a aquesta hora us expliquem les principals notícies del dia. Ho fem amb tot l'equip habitual, Jordi Carretero al control tècnic, Pau Massip a la producció i a la redacció, Ana Closa, Xavi Toscano, Sílvia Muñoz, Judit Casellas i Olma Giró. I avui us comencem explicant que després que el govern hagi aprovat el decret llei i el Parlament la llei per blindar el català a les escoles, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya veu impossible aplicar el 25% de castellà als centres escolars amb el nou marc legal. Ana Closa, bona tarda.
Bona tarda. Per això els jutges de l'Alt Tribunal Català demanen a les parts i a la Fiscalia que es posicionin en un termini de 10 dies sobre la proposta de preguntar al Tribunal Constitucional si els dos textos constitucionals, si són constitucionals o no ho són. Els jutges admeten que el nou marc legal que han validat el govern i el Parlament per garantir el català defineixen un model lingüístic en l'àmbit escolar que resulta incompatible amb la sentència del 25%.
I encara el mateix Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que fixa pels dies 26, 27 i 28 d'octubre el judici a l'expresident del Parlament, Roger Torrent, i als membres independentistes de la mesa per un delicte de desobediència.
Estava previst que la vista es fes aquest juliol, però finalment s'ajorna a l'octubre després que el TSJ hagi acceptat la recusació del seu president, Jesús María Barrientos, que va demanar un dels jutjats, l'advocat Josep Costa.
Minuts que passen de les dues i encara en plena política els comuns doblen la pressió sobre la presidenta del Parlament, Laura Borràs, perquè dimiteixi. El partit li demana a Jordi Turull que l'obligui a deixar el càrrec. El partit creu que d'aquesta manera podria evitar-se un espectacle innecessari durant les properes setmanes que desprestigia la institució. Judit Casellas, bona tarda.
Bona tarda. Els comuns insten Turull a fer dimitir Borràs, inclús abans que se li obri judici oral. Veuen a venir que el judici per presumpta corrupció acabarà tenint lloc. Per això volen evitar que les properes setmanes hi hagi un espectacle que l'únic que faci sigui contribuir al descrèdit de la política i de les institucions. Ho diu el portaveu de Catalunya en Comú, Joan Mena.
El que jo sí que li demanaria al senyor Turull és que ens estalviéssim aquestes setmanes d'espectacle i que ells mateixos facin dimitir a la senyora Borràs des de la direcció del seu partit abans que ho hagin de fer els partits polítics del Parlament de Catalunya aplicant justament aquest reglament.
Mena evita entrar al cos a cos amb Turull sobre si fer-la dimitir es vulnerà la seva presumpció d'innocència i únicament hi passa de puntetes. Li contesta que no, que l'únic que exigeix el partit és fer complir el reglament del Parlament que l'insta a fer-ho.
I d'altra banda, Judit, Junts per Catalunya demana a Esquerra i a la CUP fer un front comú per salvar la presidenta del Parlament, Laura Borràs, per defensar la seva presumpció d'innocència. El partit, però, evita, de moment, demanar-los explícitament que votin a favor de canviar el reglament del Parlament que estableix que hauria de deixar el càrrec.
El partit segueix tancant files amb Borràs i tractant-lo com un cas de persecució judicial i no possible corrupció. Per això el portaveu del partit, Josep Rius, exigeix als dos partits independentistes que tanquin files amb Borràs, tot i que no concreta com.
La millor manera de defensar la sobirania del Parlament és, lògicament, defensar la seva presidenta, la Laura Borràs. La justícia espanyola no pot decidir qui és diputat i qui no, o presideix la cambra on resideix la sobirania dels catalans. I demanem a la resta de forces polítiques independentistes del Parlament que no facin el joc brut, la guerra bruta de l'Estat.
Evita demanar-los explícitament de salvar-la modificant l'article 25.4 del Parlament, que estableix que un diputat ha de deixar el càrrec si se li obre judici oral.
D'altra banda, el mateix partit de Junts també contesta l'entrevista d'ahir de Pedro Sánchez al País, que torna a demanar al partit que s'assegui de nou a la taula de negociació. Ho fa per reiterar les tres condicions que el partit ja va fer públiques la setmana passada.
El partit creu que Sánchez fa màrqueting perquè no posa damunt la taula cap proposta concreta i recorda les tres condicions que exigeix el partit. Una agenda per avançar l'amnistia i l'autodeterminació, un procés de negociació amb garanties i que els casos d'espionatge independentistes siguin tractats en una comissió d'investigació al Congrés.
I a l'últim, el partit ja ha obert una investigació davant del presumpte cas d'assetjament sexual que un exmilitant de Convergència va fer públic ahir des de les xarxes socials. De moment, però, evita concretar si l'apartarà o no del càrrec.
El partit obre un expedient informatiu del cas que es traslladarà a la Comissió de Garanties perquè ho estudiï. De moment, no concreta si l'home serà apartat o no de la militància i demana prendre's el cas amb tota la serenor i la sensibilitat que requereix.
Gràcies, Judit. Fins ara.
Fins ara.
I notícia també important un dia com avui és que aquest mes de juny l'atur ha baixat amb força a Espanya, però principalment ho ha fet a Catalunya, on gairebé 10.000 persones han trobat feina i ara hi ha 338.000 persones a les llistes d'atur, Anna.
En el conjunt de l'Estat, prop de 42.500 persones han trobat feina i ara es registren 2.880.000 persones a les llistes d'atur, al nivell més baix des d'octubre del 2008, quan es va iniciar la crisi financera. Pel que fa a la contractació laboral, més del 44% dels contractes de treball que s'han signat aquest mes de juny han estat indefinits. Això és 5 vegades més la mitjana de contractació indefinida que es fa durant el juny, que la tendència sol ser temporal.
I precisament en el context d'una jornada sobre l'ingrés mínim vital, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha dit que aquestes dades sobre l'atur demostren que es pot enfortir l'estat del benestar i crear ocupació.
Sánchez ha qualificat aquest dilluns de formidables les dades d'atur del mes de juny i que, malgrat la inflació, demostren que tenir una ocupació digna no és incompatible amb enfortir l'estat del benestar. A més, ha assegurat que les mesures del govern espanyol generen confiança, estabilitat i, sobretot, cohesió a la societat.
Unos datos sencillamente formidables, con una inflación como la que tenemos, con una crisis económica a las puertas de Europa como la que estamos sufriendo por la guerra. En este mes de junio han sido 115.000 afiliados más a la Seguridad Social, 42.000 parados menos, un 44% de contratos indefinidos.
Qui també s'hi ha referit a aquestes dades és la vicepresidenta segona del govern espanyol, Yolanda Díaz, que les ha celebrat com a bona notícia.
I encara el conseller d'Empresa i Treball, Roger Torrent, també ha reaccionat a la baixada de l'atur i l'ha argumentat que aquestes dades allunyen el pessimisme.
Les dades, en aquest cas, laborals, d'ocupació i sobretot també d'afiliacions a la Seguretat Social, allunyen aquest pessimisme o haurien de fer-ho. De fet, aquestes dades contradiuen tots aquests discursos més catastrofistes, tal com assegurava la setmana passada el propi president aragonès.
Segons el conseller, però, tot i que aquestes xifres consoliden una bona base per superar les dificultats presents, caldrà estar atents a les dades d'inflació i a com aquestes afecten el món laboral i el món empresarial.
Per la seva banda, Foment ha celebrat també el descens de l'atur registrat a Catalunya, tot i així avisa sobre els efectes d'una inflació desbocada.
A més, la patronal també alerta sobre els problemes de subministraments, el conflicte bèl·lic a Ucraïna i els elevats preus dels carburants i del gas. A més, també lamenten que es creen pocs llocs de feina o que hi ha certa desacceleració.
Per cert, en la mateixa línia s'hi ha referit Pimec, que també ha lamentat la baixa reducció de l'atur al mes de juny.
Consideren que és inexplicable aquesta baixa reducció de l'atur amb tantes vacants de feina per cobrir en molt pocs sectors. El secretari general de Pimec, Josep Ginesta, ha matisat que es tracta de la reducció d'aturats més baixa en un juny de l'última dècada si es deixa de banda l'any 2020, que estava en plena pandèmia.
El que sí que es recupera de mica en mica després de la pandèmia és el turisme, que segons ha publicat aquest matí l'Institut Nacional d'Estadística, Catalunya va rebre el passat mes de maig gairebé 1,5 milió de turistes estrangers, tot i que suposa un 21% menys que el maig del 2019. Si es compara amb el maig de l'any passat, l'augment és superior al 400%.
Pel que fa a la despesa, en total els turistes estrangers es van deixar a Catalunya prop d'1,5 milió d'euros, el que significa un 26% menys que el mateix període del 2019. La despesa mitjana per viatger ha estat de 1.013 euros, és a dir, 80 menys que abans de la pandèmia. En el conjunt de l'Estat, al maig es van registrar fins a 7 milions de turistes, 5 vegades més que el 2021, i es van gastar una mica més de 8 milions d'euros.
Per cert, que Tarragona és la primera província costanera de l'Estat on ha pujat més el preu del lloguer de vacances.
Concretament ha pujat un 15,2%, quan a la resta de l'Estat el preu del lloguer al litoral ha pujat un 9,7%. Per tant, la diferència és d'un 5,5%. Si posem xifres, llogar una casa en un lloc de platja durant una setmana ja costa de mitjana més de 1.000 euros. El 2020, és a dir, el primer estiu en pandèmia, el preu del lloguer era de 860 euros la setmana. L'any passat costava 926 1,6 de mitjana i aquest estiu val 1.016 euros la setmana, és a dir, que ha augmentat més de 150 euros en només 2 anys.
Si ens fixem concretament en Catalunya, Sitges és el municipi on més car surt llogar un immoble, 1.800 euros per una setmana.
Castelldefels tampoc es queda enrere, una setmana costa 1.600 euros. A Cadaqués, un pis de 50 metres quadrats al centre val 1.500 euros a la setmana, quan l'any passat era de 1.200. Si continuem a la Costa Brava, per exemple, llogar un apartament de 70 metres quadrats a primera línia de mar, a Palamós l'any passat costava 850 euros la setmana, i ara un apartament de 50 metres quadrats, és a dir, 20 menys que l'any passat i més lluny de la platja, val 850. Blanes seria una de les 6 localitats de la Costa Brava on seria més barat llogar un apartament. A la urbanització dels Pins, un pis de 50 metres quadrats costaria 700 euros. Pel que fa a la Costa Daurada, concretament a la platja de Salou, es troben apartaments per més de 1.300 euros la setmana.
I és que aquests preus tan elevats fan que les famílies o els grups d'amics s'hagin de buscar alternatives per estiuejar i que la despesa no sigui tan gran. De fet, un 43% dels espanyols assegura que ha cancel·lat les vacances o ha decidit canviar de plans.
N'hi ha que deixen escurçar els dies de vacances o llogar un apartament més petit, i n'hi ha que demanen que no estigui a primera línia de costa. Tot i així, el sector confirma que hi continua havent una alta demanda.
I a Barcelona, el Gremi de Restauració ha denunciat que l'Ajuntament està denegant la majoria de les consolidacions de terrasses ampliades que es van concedir amb la pandèmia.
Actualment s'han tramitat 4 de cada 10 sol·licituds d'un total de més de 2.800, on el sector assegura que de mitjana el 80% de les peticions es deneguen i que a Ciutat Vella la xifra és del 99%. La majoria es deuen a una aplicació incorrecta de l'ordenança.
I encara sobre turisme, a partir del gener els turistes hauran de reservar i pagar per entrar a Venècia.
Aquesta mesura arriba per controlar el turisme de masses que afecta el funcionament de la ciutat des de fa anys, segons ha informat l'Ajuntament. Amb aquesta decisió, Venècia es converteix en la primera ciutat del món a cobrar una taxa d'entrada als turistes. L'entrada tindrà un cost màxim de 10 euros, depenent de l'oferta i la demanda del moment.
En plana internacional, aquest diumenge, 3 morts i diversos ferits de gravetat en un tiroteig en un centre comercial de Copenhagen, a Dinamarca. La policia danesa ha detingut un home com a presumpte autor.
Entre els 3 morts, 2 serien adolescents danesos de 17 anys i l'altre seria un ciutadà rus de 47. A més, també hi ha diverses persones ferides per l'allau i corredisses que s'han produït al centre comercial després de l'atac d'aquest diumenge a la tarda. L'home detingut tindria 22 anys i la policia en un principi valorava que es tractava d'un atemptat terrorista, però finalment ho ha descartat. Quan l'han detingut, l'home portava un fusell i munició, segons informació policial danesa. La investigació continua oberta. L'atac s'ha produït en un dels centres comercials més grans de la capital danesa i està justament davant d'un estadi on s'havia de celebrar aquest mateix diumenge un concert del britànic Harry Styles, que s'ha cancel·lat després dels fets.
I a les Dolomites, als Alps italians, una allau de neu, gel i rocs ha deixat almenys 6 morts i 20 desapareguts. Els fets han passat al massís de la Marmolada, la glacera més gran de les Dolomites, on s'ha desprès un bloc de gel i roca a més de 3.000 metres d'altura.
Segons les dades provisionals, també hi ha 8 ferits. Els serveis de salvament alpí han explicat que el desprendiment s'ha produït a prop de Punta Roca, una via d'accés habitual per arribar a un cim molt concorregut i on, segons les primeres dades, hi hauria diversos excursionistes en el moment de l'accident. El balanç de morts i ferits encara és provisional.
I segons la cadena de televisió CBC News, Donald Trump estudia anunciar aquest juliol la seva segona candidatura a la presidència dels Estats Units.
El diari New York Times ja va avançar que l'expresident nord-americà ho hauria comunicat al seu cercle més pròxim d'amistats i ara apunten que si no ho anuncia a l'estiu, ho farà durant la campanya de les eleccions legislatives del novembre. Fonts pròximes a Trump entenen que, en part, vol utilitzar la seva candidatura com a plataforma per defensar-se de les acusacions en contra seva que li assenyalen per instigar l'assalt al Capitoli el gener del 2021, en entendre que el Partit Republicà no està fent prou per protegir-li. Segons una enquesta publicada per la Universitat de Emerson College i recollida pel diari The Hill, el magnat s'imposaria clarament en les pròximes eleccions presidencials a l'actual president nord-americà Joe Biden per un 44% davant d'un 39% de vots.
I tornem cap a casa nostra perquè aquest dilluns la nova llei de memòria democràtica rebrà la llum verda de la Comissió de Justícia. La norma tirarà endavant amb els vots de PNB, Bildu, PDeCAT o Más País, però sense el suport d'Esquerra.
Bildu hi votarà a favor després que s'hagi acceptat una esmena seva que demana la creació d'una comissió tècnica que farà un estudi sobre la vulneració de drets humans. Aquesta comissió podrà estudiar fets fins al 31 de desembre de 1983, quan Felipe González ja era al govern.
I, de fet, en una entrevista al programa Al Matí de Radio Estel, la diputada de Bildu per Navarra, Abel Pozueta, ha apuntat que reconeix que la nova llei no permet saltar-se la llei d'amnistia del 77, però que dona un marge de 2 anys perquè es faci passos endavant i s'apliqui la legislació internacional, ho ha dit així.
Vamos a dar al menos la oportunidad de que esto abra un camino y en el caso de que en un año, 2 años como mucho, esto siga como hasta ahora, volveremos a incidir y a posibilitar nuevas iniciativas para trabajar sobre todo en el cambio del Código Penal.
La diputada de Bildu per Navarra ha exposat que no és la llei que haguéssim volgut i que, tot i que hi ha avenços, la reparació no queda ben coberta del tot.
I, per altra banda, l'advocat i coordinador de la Comissió de la Dignitat, Josep Cruanyes, en una entrevista també a Radio Estel, ha assegurat que és una llei simbòlica i que la reparació de les víctimes queda despullada.
Després de tants anys, s'ha de fer una llei definitiva de reparació centrada sobretot a les víctimes, no deixar-los de banda, com estem fent ara. Deixem les qüestions bàsiques que ha de tenir una llei transicional de reparació de les víctimes que han patit, diguem, la vulneració de drets humans.
La nova llei també declararà il·legal el règim franquista, anul·larà tots els judicis que hi va haver durant la dictadura i reconeixerà la persecució dels feixistes contra el català.
I obrim altres qüestions perquè els sanitaris no podran treballar més de 3 anys sense ser funcionaris. El Consell de Ministres donarà forma legal demà a través d'un decret llei i aquesta mesura que suposarà un canvi de la situació laboral dels sanitaris.
En una entrevista al País, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ja va avançar la voluntat de l'executiu d'acabar amb la temporalitat a Espanya, un dels països d'Europa que més la pateix. L'executiu de Sánchez calcula que es faran fixos més de 67.000 sanitaris que a hores d'ara arrosseguen diversos contractes temporals.
D'altra banda, el Departament de Salut ha posat en marxa un nou programa d'atenció a nens i joves que tinguin una crisi de salut mental.
Els joves rebran a casa o allà on resideixin entre 2 i 3 visites setmanals de professionals com psiquiatres, educadors socials i terapeutes educacionals. El programa durarà 2 mesos i s'activarà quan un pacient ja conegut pel sistema de salut tingui una crisi o un brot de la malaltia d'especial intensitat. En total es contractaran uns 140 educadors socials per reforçar als centres de salut mental, infantil i juvenil.
I més de la meitat dels portals web de lloguer de cotxes a la Unió Europea incompleixen les lleis de protecció al consumidor.
Concretament, un 55% de les pàgines web que ofereixen serveis de lloguer de cotxes, com ara comparadors, aerolínies o pàgines especialitzades, infringeixen potencialment la directiva sobre pràctiques comercials deslleials. A més, 2/3 parts plantegen dubtes sobre l'autenticitat dels comentaris de valoració als seus portals.
També us expliquem que les agrupacions de defensa forestal del Berguedà demanen més finançament a la Generalitat i és per això que demanaran precisament una reunió amb la consellera d'Acció Climàtica, Teresa Jordà.
Renovar el material d'extinció d'incendis forestals, modernitzar el parc mòbil i comprar material nou. Aquestes són les reclamacions de les ADF del Berguedà que denuncien que, tot i que la Generalitat dona ajudes pel manteniment del material, es fa difícil cobrar-les i moltes vegades han hagut de recórrer als ajuntaments, com el cas de l'ADF, que s'ocupa dels municipis de Vià, Capolat, Castellà del Riu, l'Espunyola, Montclar i Montmajor.
Per cert, que el municipi de Farrera, el Pallars Sobirà, perd l'últim ramat d'ovelles que hi pasturava passava per dos atacs consecutius, dos. El pastor Ramon Cornellana torna els animals a les Garrigues 3 mesos abans del previst per protegir-los.
Els atacs van ser dilluns 27 i dimarts 28, amb un balanç de 5 ovelles mortes i 5 més de desaparegudes. Aquest diumenge el ramat ha marxat del Pallars. Cornellana cobrarà les 5 ovelles mortes, però diu que ningú li pagarà la pèrdua sentimental dels animals ni l'angoixa de buscar durant 3 dies els altres 5 animals perduts per la muntanya. El pastor, que es jubila aquest any, havia rebutjat les mesures de protecció que ofereix la Generalitat per evitar els atacs de l'os.
Per cert, que la Diputació de Girona s'hi ofereix una ajuda per una ramaderia sostenible a la Cerdanya.
Els ramaders de la Cerdanya tindran accés a una ajuda màxima de 3.500 euros, que podrà ser el 10% més gran si l'explotació compleix alguns requisits, com ara tenir una dona contractada, si els espais es troben dins d'una zona PEIN o xarxa Natura 2000, o si es tracta d'explotacions certificades d'agricultura ecològica.
I atenció a aquesta notícia curiosa. Troben al Cap de Creus una espècie de musclo gegant gairebé extingit.
Es tracta d'un mol·lusc bivalent endèmic del Mediterrani semblant a un musclo molt gran que es creia gairebé extingit. Ara, 3 naturalistes que participen com a observadors n'han localitzat diversos exemplars que la comunitat científica està estudiant.
Gairebé 25 minuts que passen de les 2 del migdia. Gràcies, Anna. Fins ara.
Fins ara.
I obrim també aquesta hora plena de successos. Sílvia Muñoz, bona tarda.
Bona tarda.
Aquest matí ha mort a Barcelona un nen de 7 anys després de caure per un cel obert d'un edifici de la ciutat. La família del menor seria d'Israel, tot i que es desconeix si eren turistes o veïns.
Els Mossos investiguen les causes, però el nen hauria caigut accidentalment pel cel obert des del segon pis de l'edifici número 118 del carrer Diputació. Tot i que l'altura real seria d'un quart pis, doncs els Mossos s'han endut unes cadires per la investigació. Fins al lloc dels fets s'han desplaçat una funcionària del Consolat d'Israel que ha entrat per atendre els pares del nen. Per tant, tot apunta que la família seria d'allà. Això sí, es desconeix si eren veïns del barri o si estaven de vacances. Un parell de veïns han estat atesos per emergències socials de l'Ajuntament, a qui se'ls ha vist força afectats, tot i que no han volgut parlar amb els periodistes. Els Mossos han rebut l'avís cap a 8:45 del matí i fins al lloc s'han desplaçat agents de la Policia Catalana, de la Guàrdia Urbana de Barcelona i personal del sistema d'emergències mèdiques.
I d'altra banda, Gavà, una dona també ha mort ofegada a la platja. La víctima tenia 70 anys i en el moment dels fets hi havia bandera verda. Aquesta és la 6ª mort a les platges catalanes aquest estiu.
El servei d'emergències ha rebut l'avís a 10:45 del matí i han enviat 4 unitats del servei d'emergències mèdiques. Han tret la dona inconscient de l'aigua i li han fet diverses maniobres de reanimació, però no han pogut salvar-li la vida. Des de Protecció Civil insisteixen en la importància d'extremar les precaucions a la platja i escollir, en la mesura del possible, aquelles que estiguin vigilades amb servei de socorrista.
Llibertat provisional pel presumpte autor de 2 incendis forestals al massís del Garraf.
El jove de 22 anys va ser arrestat aquest passat divendres després que la investigació policial determinés una presumpta intencionalitat en l'origen dels 2 incendis que van cremar a prop de 200 hectàrees. Tot i així, el magistrat diu que no hi ha suficients indicis que apuntin amb certesa a la implicació del detingut amb els incendis, ja que era membre d'una associació de defensa forestal i va col·laborar en l'extinció del foc.
I els Mossos d'Esquadra han detingut 5 homes acusats d'assaltar, lligar i agredir una parella en una casa de Santa Oliva, al Baix Penedès.
Els fets van passar ara, fa un any, quan 4 membres del grup van entrar a la casa, aprofitant que el 5è detingut coneixia una de les víctimes. Els van intimidar amb una arma de foc i una pistola elèctrica i un cop a dins els van lligar i a l'home li van arribar a clavar un ganivet a la cama per exigir-li diners i objectes de valor.
D'altra banda, el jutjat d'instrucció número 4 de Lleida ha obert una investigació per estudiar la mort del fetus trobat dimecres passat en un pis al barri de la Bordeta.
L'informe preliminar de l'autòpsia apunta que el fetus hauria nascut viu i que hauria mort després ofegat. De totes maneres, caldrà esperar el resultat definitiu de l'autòpsia. La jove que va donar llum al fetus té 22 anys i hores abans havia ingressat a l'Hospital Arnau de Vilanova per una hemorràgia. Segons fonts pròximes al cas, tant ella com l'entorn familiar asseguren que no sabien que la noia estava embarassada. El cas es troba sota secret d'actuacions i, de moment, els Mossos no han fet cap detenció.
I una altra operació, en aquest cas de la Guàrdia Civil, contra el tràfic de drogues, acaba amb un aspirant de la Guàrdia Civil de Figueres detingut. El jove va obtenir la plaça l'estiu passat després de fer un bon examen.
El noi té uns 25 anys i hauria obtingut una de les 7 places que va oferir l'Ajuntament de Figueres i per les quals es van presentar 160 candidats. L'aspirant a Guàrdia Urbà s'hauria dedicat a traficar amb drogues amb el seu germà i 3 persones més, totes arrestades. El detingut ha quedat en llibertat sota fiança de 3.000 euros. El consistori ja li ha obert un expedient per suspendre'l de sou i feina i estudia expulsar-lo del cos aquesta mateixa setmana. També se'ls farà fora de l'Institut de Seguretat Pública de Mollet del Vallès, on estava estudiant.
La Policia Foral de Navarra ha immobilitzat un autobús que anava a direcció Pamplona després que el conductor hagi donat positiu en 3 drogues diferents.
Segons informa el Diari de Navarra, els viatgers que tornaven de Salou del viatge final de curs van ser els que van alertar la policia que el conductor esnifava mentre es conduïa. Va donar positiu en amfetamines, metamfetamina i cannabis. El conductor ha estat sancionat amb 1.000 euros i se li ha retirat 6 punts del carnet.
I la Policia Nacional, per últim, ha desmantellat una organització que fabricava drons i semisubmergibles capaços de creuar l'estret de Gibraltar amb fins 200 quilos de droga.
Els 8 detinguts construïen de manera artesanal els vehicles, a més de fer dobles de fons i o intervenir en algun tipus de vehicle per ocultar la droga. La policia ha fet registres a Barcelona, Màlaga i Cádiz.
Gràcies, Sílvia. Fins ara.
Fins ara.
29 minuts i mig que passen de les 2 del migdia, Plana Esportiva.
Esports.
Xavi Toscano, què tal? Bona tarda.
Molt bé, bona tarda.
Vinga, va, que comencem avui la informació esportiva. Avui molt marcada pel mercat de fitxatges, perquè Frank Kessié ja és oficialment nou jugador del Barça. El jugador arriba gratis i signa fins al 30 de juny de l'any 2026.
El migcampista de Costa de Marfil ha acabat el seu contracte amb el Milan i, per tant, el club blaugrana no ha de pagar pel seu traspàs. El jugador tindrà una clàusula de rescisió de 500 milions d'euros. La presentació oficial de Kessié es farà passat demà, dimecres, dia 6, a les 11. Signarà el contracte a les oficines del club a la ciutat esportiva Joan Gamper i, tot seguit, el jugador saltarà a la gespa del camp Tito Vilanova abans d'oferir la primera roda de premsa com a jugador culer. Aquesta no és l'única incorporació que el Barça té previst anunciar aquesta setmana. S'espera que aviat també s'anunciï el contracte del central del Chelsea, Andreas Christensen.
I mentre alguns no les hem ni començat, els jugadors del Barça i l'Espanyol han començat aquest matí el nou curs futbolístic. Les plantilles s'han trobat a les seves ciutats esportives per passar la revisió mèdica.
A les 9 del matí, els primers en arribar a la ciutat esportiva del Barça han estat Trincau i Pedri. També hi han anat el porter Neto i Riqui Puig, tot i que no estaven convocats, ja que Xavi Hernández els havia donat una setmana més de vacances per mirar de resoldre el seu futur, ja que no compta amb ells per a la propera temporada, igual que Òscar Mingueza i Samuel Umtiti. També ha escurçat les seves vacances en Sofati, que tenia permís per començar més tard, ja que ha estat convocat amb la selecció jugant partits de la Lliga de Nacions, com Eric García, Jordi Alba, Busquets, Gavi, Ferran Torres, els holandesos Frankie de Jong i Memphis Depay, el danès Braithwaite i l'uruguaià Ronald Araujo. En total, fins a 23 jugadors han començat avui la pretemporada. L'Espanyol no s'entrenarà fins demà, però el nou tècnic Diego Martínez ha citat els jugadors aquest matí. El nou curs perico comença amb les novetats de José Lo Mato i Brian Olivan, i les baixes destacades de Diego López, David López, Melendo, Dida, Coller, Mérida, Yangel Herrera, Loren, Morlanes i Víctor Gómez. Qui encara no han vingut avui són els delanter de Raúl de Tomàs i dos jugadors que aquest curs han estat cedits. D'altra banda, avui també, que són Pol Lozano i Vadillo. El davanter Raúl de Tomàs no recuperarà, com dèiem, fins més endavant.
I parlem també en aquesta plana d'esports de futbol internacional, perquè Anglaterra continua el moviment de jugadors.
Aquest matí s'ha confirmat el traspàs de Gabriel Jesus del Manchester City a l'Arsenal. L'equip de Londres pagarà 52 milions d'euros pel brasiler, que ha signat un contracte fins l'any 2027, i per contra el City ha anunciat també el fitxatge de Calvin Phillips per un import de 48 milions d'euros.
I en bàsquet, el Barça i Tomas Satoranski han arribat a un acord perquè el jugador txec retorni al Palau Blaugrana.
Satoranski, de 30 anys, signa fins l'any 2026 i tanca així la seva etapa de 6 temporades a l'NBA, on ha passat per les files dels Washington Wizards i dels Chicago Bulls. En la seva anterior etapa blaugrana, Satoranski va jugar 150 partits entre Lliga ACB, Eurolliga, Copa del Rei, Supercopa i Lliga Catalana, i per aquest festitus en va aconseguir 3, una Supercopa i 2 Lligues Catalanes.
I avui també s'ha anunciat que el Baxi Manresa i l'entrenador Pedro Martínez han arribat a un acord per renovar el contracte.
D'aquesta manera es posa fi al rumor sobre la possible marxa del tècnic català. Martínez ha signat per a 2 temporades més fins l'any 2024 i estarà acompanyat pel mateix equip tècnic amb Marc Castany i Salva Camps com a entrenadors ajudants. I encara a l'ACB, el Real Madrid s'estaria plantejant apartar l'entrenador Pablo Laso, segons publica aquest dilluns el diari Marca. El motiu seria pel seu problema cardíac, malgrat que el tècnic està bé de salut i amb ganes de continuar l'actual ajudant de Laso assumiria la gestió de la plantilla.
I qui ja té nou jugador del Barça també és la plantilla de l'handbol.
Sí, a l'extrema esquerra Hampus Bane, suec, firma fins l'any 2025 i es converteix en el primer fitxatge de la propera temporada després de les baixes de Leo Maciel, Ben Ali, Àngel Fernández i Ali Zain. Bane tanca així la seva etapa al Flensburg després de 9 temporades com a màxim golejador de l'equip a la Lliga de Campions amb 81 gols. L'internacional suec va ser nomenat millor extrem esquerra en el passat Mundial jugat a Egipte.
I finalment us parlem del torneig de Wimbledon perquè avui continuen els partits de vuitens de final.
La catalana Paula Badosa s'enfronta a Simona Halep cap a 4:45 de la tarda amb una plaça per als quarts en joc en el quadre masculí. A aquesta hora hi ha en joc el partit entre Cristian Garín i Àlex de Minyaur. De moment el partit està al tercer set empatat a 5 jocs per cada jugador. Els dos primers sets els ha guanyat Àlex de Minyaur, 6-2 i 7-5. Cap a les 6 de la tarda saltarà a la pista Rafa Nadal, que jugarà contra l'holandès Botik van der Sandsulp, amb una plaça també per als quarts de final en joc. Ahir, recordem, va caure eliminat Carlos Alcaraz.
Gràcies, Xavi. Fins ara.
Fins ara.
4 minuts i mig que passen de 2:45 de la tarda. Nosaltres que anem a publicitat i en tornar ja ens espera Xavier Pastor per comentar tota l'actualitat. Va, fins ara.
Ràdio Estel. De dilluns a divendres, de 3 a 6 de la tarda, a Ràdio Estel obrim les portes del Tot anirà bé.
Les bones notícies i les no tan bones. L'argument intel·ligent, la complicitat d'un somriure, la visió del món des del nord i també des del sud. Pensar que potser no tenim la raó en tot ni tampoc ens equivoquem de mig a mig. Ens agraden les persones disposades a creuar ponts, perquè ens mereixem viure en un món millor i també pensar que hi posem el nostre granet de sorra.
Les tardes de Ràdio Estel es diuen Tot anirà bé. De dilluns a divendres de 3 a 6 de la tarda. Amb Toni Marín.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
En un moment tan difícil com és la pèrdua d'un ésser estimat, a Coral Memorial posem a la seva disposició els nostres columbaris ubicats dins de les parròquies de Catalunya. Li oferim 3 mesos de custòdia de l'urna de manera gratuïta. Coral Memorial, columbaris en parròquies. Informi-se'n al 900-535-811 i consulti totes les ubicacions a coralmemorial.com.
Ràdio Estel, la seu d'Urgell, 105.0. El tiqui-taqui de l'Estel migdia, amb el conflictòleg Xavier Pastor.
7 minuts gairebé que passen de 2:45 de la tarda i com cada dilluns a aquesta hora és l'hora del tiqui-taqui amb el conflictòleg, politòleg, director del postgrau en resolució de conflictes públics de la Universitat de Girona i professor de la Universitat Oberta de Catalunya. Xavier Pastor, molt bona tarda i gràcies per ser amb nosaltres de nou.
Hola, què tal?
Mira, Xavier, a mi m'agrada fer còmplices també als oients de tot i cada dilluns al matí en Xavier i jo parlem res, un segon, sobre els temes que tractarem, però, és clar, encara no havia sortit aquest tema. Jo el dic, perquè és l'última hora i l'he de dir com a informació. Tu, si vols, comentes, Xavier?
Mm-hmm.
Acaba de sortir el darrer baròmetre municipal de la ciutat de Barcelona. Pel que fa a de Colau i el seu partit, baixaria 3 punts en intenció de vot, però, això sí, encara guanyaria les eleccions amb Esquerra Republicana en segona posició i a només un punt. Coses destacables d'aquest baròmetre. El 60,1% dels ciutadans creu que Barcelona està pitjor que fa un any. el 60,1%, i el 47,1% titlla la gestió municipal de dolenta o molt dolenta. Pel que fa als problemes de la ciutadania, la inseguretat i la neteja, consideren els ciutadans que són els principals problemes, pujant encara més en el cas de la inseguretat. Xavier, alguna cosa?
Bueno, la setmana passada crec que hi havia una enquesta, no sé si era el periòdico, no?
Sí, 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 era una enquesta del periòdico que deia que guanyava el PSC, seguit d'Esquerra Republicana, i que Colau, en aquest cas, quedaria tercera.
Bueno, ara en tenim dos, no? Com tenim dos opcions ara, no? Dos possibles orientacions. Jo, tenint en compte el que dius d'aquests percentatges de pitjor, de dolenta, o dels temes, jo et diria que... Jo no veig una... Em sap greu, que ningú s'enfadi, però jo no veig l'alcaldessa com a guanyadora en unes eleccions, perquè tampoc... Jo crec que potser pot haver-hi un frec a frec, però jo crec que en aquest cas el fet de governar...
Clar, és que és estrany, el 60% dels barcelonins que han participat en aquesta enquesta creu que Barcelona està pitjor que un any, i gairebé la meitat titlla la gestió municipal de dolenta o molt dolenta, però Colau guanyaria les eleccions.
No, jo crec que serà, si han d'estar, estarà molt frec a frec, i el fet de governar amb aquestes dades que em dius tu, amb aquestes percepcions, aquests percentatges d'opinió, jo crec que segurament castigarà. És a dir, castigarà la situació de Barcelona avui, jo crec que castiga. El que passa que, a més, recordo que aquests dos temes, inseguretat i neteja, són dos temes que en seu moment també van castigar el Jordi Hereu, i, per exemple, recordo que en un moment va fer que finalment hi hagi un canvi davant del govern de la ciutat. Eren dos temes que recordo que a La Vanguardia sortien a l'estiu. Sempre és una època que es va parlar molt de l'inseguretat, es va parlar tan molt de neteja. Segurament són els temes claus de la ciutat, d'una ciutat tan gran com Barcelona, però jo crec que en aquest cas, a mi em sembla que tal com van les coses, el fet de governar durant aquest temps, jo crec que castigarà una mica o reduirà. Per tant, podem anar cap a un triple empat. És el que et deia l'altre dia, jo crec que independentment que no guanyi, la força de la gent d'En Comú Podem continuarà sent decisiva en qualsevol govern de coalició. Jo crec que sí.
Deixa'm preguntar-te, tu que estàs molt avessat a mirar dades, i ho dic per la teva condició de politòleg, hi ha una cosa molt curiosa. Jo no he comentat mai això amb cap politòleg, però sí m'agradaria treure-ho avui, que és que... precisament aquest baròmetre és el baròmetre municipal, per tant, el treu l'Ajuntament de Barcelona. Sí. En el cas del govern espanyol és el CIS, que ja sabem de qui en depèn de Fiscalia, per dir-ho finament. En el cas de la Generalitat també té gent fent estudis que treu baròmetres per les següents eleccions. Aquests organismes haurien de treure aquest tipus de dades, i si el treu, té credibilitat per fer-ho?
Sí, a més, si no estic equivocat, aquestes dades es poden després consultar per la gent que es dedica al tema de la investigació. Aquestes dades, és a dir, les dades en brut, és a dir...
Sense cuina, eh?
Estats, sí, es poden consultar, i si no estic equivocat, tu mateix pots tornar a fer els càlculs per veure, a repetir els càlculs per veure si donen els percentatges que donen. Jo entenc que sí. Aquí l'important segurament són les preguntes que es fan, les escales de puntuació que es fan servir...
Jo t'ho dic més que res, Xavier, perquè després apareixen aquells ciutadans, que en definitiva segurament som tots, que actuem una mica de populistes, i quan ens interessen les dades bé, i no passa res, i és un baròmetre, i quan no interessen, bé, és que les ha fet el govern, saps? Aquestes coses que passen després, si no s'expliquen com van les coses.
Jo crec que, com que al davant d'aquests organismes hi ha gent amb credibilitat acadèmica, científica, sí, jo si fos ells no em jugaria el nom i el cognom, i faria les coses bé. Jo crec que les fan, de debò. Hi ha professionals al davant, independentment que, com tots sabem, pot haver-hi unes certes pressions, influències, o fins i tot elements de partit, però entenc que quan fas un baròmetre d'aquest tipus... I és possible, fixa't, ara aprofito, un dels temes que havíem de parlar. Fixa't, per exemple, en aquesta enquesta que ha publicat El País sobre
sí,
el tema de PP-PSOE, no?
Feta per 40DB.
Clar, es fa difícil creure que de volta el PP estigui per davant del Partit Socialista Obrer Espanyol amb vots i amb diputats, però, clar, també has de pensar en quin moment es fa l'enquesta.
No només això, sinó que la dreta Sumada, Xavier, deixa'm puntualitzar, la dreta Sumada aconseguiria, segons aquesta enquesta, majoria absoluta,
Clar, però fixa't, l'enquesta es fa en tele... Jo ho estic mirant avui perquè m'ha sorprès. No pot ser que de nit al dia tinguem una majoria d'esquerres i ara tinguem una majoria de dretes, si m'ho permet. Aleshores, jo estic mirant, això es va fer entre el 23 i 27 de juny i durant aquest temps han passat algunes coses interessants. Una, l'arribada de Feijóo al partit. Això a nivell de l'input mediàtic, del que li arriba a la gent, és important, perquè el que hi havia ara respecte al que hi ha, doncs, ha sigut un canvi important. Després, ha hagut les eleccions andaluses, amb la majoria absoluta de Juan Moreno Bonilla. Això, d'alguna manera, també arriba als ciutadans de tot el país. Després, cada cop la defeta més clara de Ciutadans, no? Sembla que aquest vot s'està decantant més cap a votar el Partit Popular, que s'està centrant bastant bé. I després un tema importantíssim, que aquest sí que jo crec que ho és, que és el tema de la inflació, que té a veure amb qüestions econòmiques, i aquí sí que et diria que diguéssim que els governs d'esquerra ho passen malament, o també els que governen. I si no, més cal recordar el que li va passar a George Bush pare davant de Clinton, quan George Bush pare, que era president, creia que tornaria a repetir, i per culpa de com va anar l'economia als Estats Units, va guanyar Clinton quan semblava que no havia de guanyar.
Ja que l'estret, Xavier, deixa'm quedar-me amb aquesta enquesta, que em genera dues preguntes a part iguals. La primera és, en base a aquests números que diu l'enquesta, el Partit Popular obtindria 118 escons, és a dir, 30 més dels que té ara, i el Partit Socialista n'obtindria 103, és a dir, 17 menys dels que té ara. I un té la sensació que en aquest país, i és sensació, sense entrar en politologia, i després en Xavier em dirà no tens raó, i segurament tindràs raó, Xavier. Però perquè guanyi la dreta en aquest país, part de l'esquerra ha de deixar de votar sempre?
Perquè guanyi la dreta en aquest país, part de l'esquerra ha de votar... Home, és un primer principi, no? És a dir, sempre hi ha gent que és abstencionista o que fins a l'últim moment...
No sé si m'explico, que tinc la sensació que sempre que guanya el Partit Popular a les eleccions és perquè el Partit Socialista no aconsegueix mobilitzar la seva part de votants.
Sí, teòricament és així. És a dir, ja ho dius bé. Teòricament, normalment el Partit Popular té un topall, no? Com un vidre, com un sostre, no? I allà es queda, no? I, en canvi, el Partit Socialista Espanyol, juntament amb ara, no? Doncs arriba a tenir unes xifres més elevades. Sí, aquesta teoria és correcta, però jo, sincerament, no m'acabaria de fiar gaire d'aquesta enquesta, perquè en l'últim, si et fixes, del 23 al 27 de juny, el dia 30 va passar una cosa molt important des del punt de vista comunicatiu, des del punt de vista polític, que va ser la trobada dels membres de la OTAN a Madrid.
Sí, senyor.
Una foto espectacular, diguem-ho clar, una foto espectacular mai vista, és a dir, on el president del govern espanyol, juntament amb Joe Biden, i allí també hi era, doncs, tota la presidenta de mitja Europa, vull dir, que aquella foto és una foto espectacular i que segurament haguéssim ampliat el termini de l'enquesta, veuries com aquests números no són exactament així. Aquests canvis tan bèsties són poc creïbles, és a dir, cal veure una mica la tendència i l'evolució. Jo t'ho he dit, quins són els elements que hi ha al damunt de la taula que fan pensar que els que han respost a l'enquesta han tingut més present qüestions que tenen a veure amb el Partit Popular d'actualitat que no pas amb el PSOE.
Precisament, Xavier, la meva segona pregunta d'aquesta enquesta anava per aquí. Caldrà veure l'evolució, i és veritat que unes dades tan a l'alça per un partit com a la baixa per un altre fan sospitar de que es mouran moltes més coses d'aquí a les eleccions. Sigui com sigui, sí que és veritat que tothom té la percepció que Pedro Sánchez és un tipus, si m'ho permeteu dir-ho així, és un tipus que sempre cau de peu. És a dir, passi el que passi, ell sempre cau de peu i acaba o guanyant o ensortint-se una mica.
Sí, sí.
La meva pregunta és politològicament com ho aconsegueix, això.
Bueno, pues mira, com la foto de l'altre dia. És a dir, no recordo cap foto igual, ni en Felipe González. Bueno, l'única que ara s'hi sembla una miqueta...
Les Açores,
Sí, José María Aznar, amb George Bush, I amb Blair, Tony Blair, allà amb aquella taula fumant-se quasi un puro. Però la de l'altre dia és més europeista o és més política pel nombre, no? Nombre, la densitat, pel nombre de persones, la densitat que hi havia per metre quadrat de polítics i el bon rotllo que es veia. Fixa't, no? Com la mateixa dona del Pedro Sánchez abraça a Joe Biden. Això és impensable, és a dir... És a dir, la dona del president espanyol abraçant el president nord-americà, no? I ell deixant-se abraçar. O sigui, té un impacte important, té un impacte important. També, bueno, dir-te que encara queda més d'un any fins a les eleccions del 2023 i passaran moltes coses. Segur que passaran moltes coses que faran que, bueno, que això que ara veiem, aquesta fotografia que veiem, que afavoreix el Partit Popular, a lo millor. Tanmateix, també dir-te que si no som capaços, el govern, tant el d'aquí com el d'allà, de reduir el tema de la inflació, això perjudicarà qui governa. Segur. Sí, segur.
Ens queda molt poc temps i molts temes sobre la taula, com sempre, ara que estàvem parlant de Pedro Sánchez. Deixem continuar per aquí, perquè el president del govern espanyol ha promès aquesta taula de diàleg per aquest mateix juliol i, a més, demana que s'hi facin presents els dos membres del govern català, és a dir, Esquerra Republicana i Junts per Catalunya, que, recordem, no va voler participar a l'última per aquell veto, van dir, que se'ls hi va imposar. Per la seva banda, Junts torna a exposar les seves condicions per participar a aquesta taula de negociació, que són l'acceptació de la delegació que hi enviï, les garanties de negociació i una certa monitorització de l'evolució d'aquesta negociació. I per la seva banda, Esquerra Republicana, que no veu clar una taula de diàleg tan d'hora amb el Catalan Gate encara sobre la taula. Per tant, tres eixos que encara no s'han posat d'acord ni sobre quan reunir-se.
No, a veure...
És a dir, això sí que és un conflicte. L'altre són punyetes, eh?
Sí, sí, claríssim. I, a més, és el conflicte. És a dir, si el Sánchez aconsegueix que aquesta taula finalment es torni a trobar i que els membres de Junts per Catalunya s'hi assentin, això serà un èxit. Tanmateix, cal avançar en les accions i en el contingut. Se'ns diu, per activa i per passiva, que des dels ministeris, no?, ja tenen contactes, s'està treballant, i el que vull entendre, que independentment de que hi hagi el Catalan Gate al damunt de la taula, que evidentment tots tenim la percepció de que es resoldrà d'aquella manera, deixem-ho així, com moltes de les coses que s'acaben resolent d'aquella manera, amb aquestes comissions i amb aquestes propostes que no acaben de donar solució, el que queda clar és que si bé t'he dit que encara quedava molt per les eleccions, tampoc queda tant. És a dir, que per una taula de diàleg el temps és important i estem parlant de que les eleccions no es poden fer, les eleccions al Congrés de Diputats no es poden fer més tard al desembre del 2023 i estem al juliol del 2022. Per tant, tenen molta feina i han d'anar de pressa. A veure com evoluciona. Si no hi ha taula de diàleg, jo ja veig que el Pedro Sánchez farà un gir amb un gir polític i s'acostarà cap al Partit Popular. Si aconsegueix la taula, doncs mantindrà aquests socis, no?, o hi ha aquests acompanyaments i suports. Hem de veure, a veure com va el tema de la taula.
Deixem que faci aquesta pregunta, doncs, final, i que té a veure amb tot el que comentàvem sobre les enquestes, també. Que Pedro Sánchez guanyi les properes eleccions, ell ja va dir que es volia tornar a presentar, per tant, que Pedro Sánchez guanyi les properes eleccions, passa sí o sí perquè la mesa de diàleg tingui èxit?
No. No.
Rotund, eh?
No. No, perquè no crec que la gent que vota el Partit Socialista de Catalunya a Catalunya i que quan treu bons resultats afavoreix un govern socialista a Madrid passi perquè la taula de diàleg sigui un èxit. Si entenem taula de diàleg com èxit, que es pugui plantejar la data d'un referèndum i que aquest sigui acordat, negociat i acordat amb Catalunya. Això dic no.
Ho seguirem, aviam què segueix passant. Conflictòleg, politòleg, director del postgrau en resolució de conflictes públics de la Universitat de Girona, professor de la UOC, Xavier Pastor, com sempre és un plaer escoltar-te. T'esperem la propera setmana per comentar tots els diferents temes que ens han quedat al tinter i segur de temes nous que també tenim sobre la taula. Gràcies, un plaer, una abraçada, Xavier.
Fins la propera, una abraçada. We'll be right back.
8 minuts, pràcticament, i arribarem a les dues... Les dues, no, a les 3 del migdia, de la tarda ja. Olma Giró, què tal? Bona tarda.
Molt bona tarda, Joan, què tal?
Bé, aquí fent ràdio.
Fent mira, ràdio dit, un dilluns dit, a la tarda.
Veus? He dit, no tenia res més a fer. Dic, posa't davant del micròfon
i
a dir notícies.
Cosa. Sí. Està molt bé.
Veus? Va, obrim plana cultural i l'obrim parlant de les sabatilles més populars de Barcelona que canvien de casa per ordre del jutge.
Sí. Tu, això sí...
M'has d'explicar bé, això,
sí,
eh?
Sí, sí, ara ho expliquem bé. Això és d'una altra.
Són les meves que tenen 20 anys.
Ara, ara.
Són espardenyes les teves?
D'estar per casa.
Doncs...
Què porta avui, què porta?
Espardenyes.
Sí, porta espardenyes.
Clar que sí, s'ha d'anar sempre amb
robeta,
espardenyes. Exacte. Doncs precisament...
Saps qui és molt fan d'aquestes espardenyes?
Qui?
Jordi Barbeta.
Mira.
Veus?
A mi m'agraden més les de Beta.
Era la dada.
També en tinc.
De Beta.
Mira, demà me l'esposaré.
Comentant sabatilles de Xavi Toscano avui.
Sí.
Tira, tira, va.
Doncs, per entendre el que és les sabatilles més populars de Barcelona, no sé si us imagineu o us ara mateix us ve al cap la imatge d'una botiga que està al Gòtic, a Barcelona, a un carrer molt concorregut, a la baixada de la llibreteria, que és la mítica baixada del Gòtic que et porta fins a la plaça Jaume I.
La que fa espardenyes.
Exacte.
Sí,
i té espardenyes. Exacte, i té moltes espardenyes a fora.
Saps qui anava
a comprar
espardenyes allà? No és broma, eh?
El Barbeta.
No. Jack Nicholson.
Ah, sí?
Sí, senyora.
Doncs ara ja no hi podrà anar, eh? Per,
no
per
hi ha,
diversos
no
motius.
No hi anava a anar... De totes formes, perquè segurament no se'n recorda, deixem-ho aquí.
Doncs aquesta mítica botiga, que molts segur que heu passat pel davant, ara de tancar, no perquè vulgui, sinó per ordre judicial, per problemes amb herències. Va haver-hi un traspàs, el seu pare li van traspassar la botiga, però amb dues subrogacions, i llavors ara el fill, que és l'amo de la botiga, el propietari, doncs diguem-ne que no la pot continuar perquè una empresa molt grossa l'ha comprada i han de baixar la persiana, després de molts anys amb la persiana oberta i oferint aquest servei a la ciutat. No tots som a les notícies perquè tanquen, però sempre podem acabar bé. Es traslladen. Es traslladen i ho faran també al Gòtic. Evidentment no serà el mateix local, però estarà per la zona i ajudarà a no deixar el Gòtic en mans de grans cadenes i poques botigues de sempre.
Sempre se'n van els millors.
Ai. Sempre, sempre, sempre.
Va, més coses que ens portes un dia com avui.
Sí, Joan, perquè per primera vegada en tota la història s'obrirà al públic un nou espai de la Pedrera. Saps en quina faig referència?
No.
Si penses en la Pedrera algun lloc que dius no he estat aquí, no hi he estat.
La senyora que viu a la Pedrera, que és l'única veïna que té l'edifici, que és casa privada, diguem-ne, jo crec que allò no es pot visitar.
No, el que es podrà visitar ara és l'entresol.
Ah, veus? No sé quin pis viu aquesta...
Jo tampoc. No, però no és el pis de la senyora, és una part que estava...
Té una entrevista, aquesta dona, Olma?
Sí, la veritat és que sí. Però jo crec que ha de ser gran, perquè l'última vegada que hi vaig anar fa 5 anys, la vaig veure, allò de passada... Sí. I dic, ostres, sí, sí. Bé, doncs, a partir d'ara es podrà veure l'entresol de la Pedrera i es podrà fer a través de la nova experiència La Pedrera Magical Vision i els visitants podran descobrir aquest desconegut racó de l'emblemàtic edifici de Gaudí, però a més ho podran fer amb unes ulleres de realitat mixta. És a dir, que combinen la tecnologia i la realitat. És així com una realitat una mica paral·lela, saps?
Tu em treus d'aquelles ulleres que una part de l'ullera era vermella i l'altra verda,
ostres,
i jo
no.
Ja no sé de què em parles.
Però tu, les que dius tu són les de veure el sol.
Les de 3D...
Uf,
en dèiem 3D,
queda lluny,
eh?
Queda lluny. No, em pensava que les de veure el sol. No, són un altre tipus d'ulleres. Aquestes
sí,
te les has d'imaginar com de carcassa gruixuda, així negres, una mica totxes...
Allò que pesin, eh?
Sí. Oloren a tecnologia. I la visita el que inclou és un recorregut per tot l'espai que envolta el pati de les Papallones i que segueix doncs, la línia arquitectònica de la Casa Milà. I durant l'experiència el que es podrà fer és descobrir la vida dels propietaris de l'edifici, la inspiració de Gaudí i doncs, quines persones han passat per la Pedrera, això, com pel pati de les Papallones.
Saps què passa? En Jordi Carretera m'entendrà més que res per edat, eh? Amb carinyo, Jordi. Però que, sempre que diuen Casa Milà, jo m'imagino una persona amb un micròfon a la mà dient «Buenas tardes», saps? Sí o no? Molta gent m'haurà entès.
Ara s'ha de dir en antena que per l'altre costat de la peixera hi havia en Jordi Carretero rient, perquè
sí,
si no sembla que et deixin sol, Joan, i no estàs sol.
No, però molta gent m'ha entès. Va, atenció, perquè portem un rècord mundial d'aquells que ens agraden. Barcelona ha batut el rècord Guinness de major concentració de Minions del món. Tal com sona, va. De Minions, eh?
De Minions.
No serà que va actuar els Minions de Terrassa.
Exacte. Uf, hem patinat aquí, eh?
Hem patinat.
Chascarrillo del dia.
És que vaya tela. Els Minions, no els Minions de Terrassa, Xavi, fa molta gràcia aquesta notícia. De fet, ens ho han confirmat a Ràdio Estel, el presentador de l'acte, sí? Perquè ahir als cinemes Filmax de Gran Via van acollir un acte, van fer una programació especial, un passi especial de la pel·lícula de Minions, l'origen del grup, i ho van fer amb l'objectiu de batre el rècord mundial de concentració de Minions que fins ara ostentava una escola del Regne Unit. És allò d'ara, hi ha rècords per tot. Doncs resulta que sí, que ho han aconseguit.
Sí.
Ara Barcelona s'obrirà un pas a una pàgina del Guinness World Record, ens ho ha confirmat en Xavi Franquesa, que era el presentador d'aquest acte.
Sí.
I res, ahir doncs, convidaven a totes les persones fans d'aquesta saga de Minions a anar vestits amb samarreta groga, amb petos, amb texans, que és com van vestits els Minions. I sí, sí, a partir d'ara Barcelona té el rècord mundial de concentració de Minions.
Va, ens portes la musiqueta?
Sí, mira, i avui acabem perquè després d'uns dies de concerts del Festival Ítaca, l'Estartit, el Baix Empordà, avui ha sortit el recompte de les persones que hi havien assistit i en total ha acollit 17.000 espectadors, que de fet és la xifra més gran de tota la història d'aquest esdeveniment. Tot també s'explica aquesta gran xifra perquè van coincidir els concerts amb la Revetlla de Sant Jordi, alguns dels concerts, i precisament aquella nit, la nit més curta de l'any, hi va actuar el grup valencià de Zoo.
Home, són xulos.
Són molt xulos, feia molt que no tocaven, i avui acabem amb la seva cançó Tobogán.
Nosaltres que marxem amb aquest zoo i amb aquest tobogán gràcies als serveis informatius d'aquesta casa. Més informació als butlletins horaris, informació ampliada a les 6 de la tarda amb Diana Silva i tot el seu equip amb el punt i seguit. I ja us deixem amb Toni Marín, també amb tot el seu equip, i és que tot anirà bé. Passeu molt bona tarda. Adéu-siau.